Bon dia. Els treballadors del sector públic i del privat mantenen moltes discrepàncies en les seves condicions laborals, però comparteixen un tret en comú. Els salaris no han augmentat a la mateixa proporció al cost de la vida, que s'ha encarit de forma exponencial a les Balears els darrers anys, i de retruc. Això ha suposat una allau de vagues en sectors tan variats i allunyats en les seves feines i necessitats, com les escoletes de 0 a 3 anys, els socorristes, els metges o ara bé els treballadors del metall. I com es tradueix aquest escenari? Idò, en 7.085 jornades d'aturada en els primers 4 mesos de l'any. Tot d'una, analitzam què suposa aquesta dada, van repassar amb els titulars de les jornades diumenge 21 de juny. Ha mort el nin de 3 anys i nacionalitat danesa que es va ofegar divendres a una piscina privada a Can Picafort. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Estava ingressat en estat crític a la UCI pediàtrica amb mort cerebral. Així ja són 10 les persones que han perdut la vida en espais aquàtics de les Balears enguany.
El lema "L'habitatge ens costa la vida" s'ha cridat amb força avui en una protesta a Palma.
Convocada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha plegat un centenar de persones. Denuncien una estratègia de l'Ajuntament palmassà contra els assentaments de persones sense sostre a ciutat.
Esforç econòmic amb inversions a Sant Antoni de Portmany per desfer-se de la imatge de destinació de turisme d'accessos.
A la renovació dels carrers de la zona, coneguda com a West End, s'afegeixen les millores dels empresaris per atreure un altre tipus de clientela. A més, mitja dotzena de bars canvien d'activitat amb els incentius municipals.
El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez.
El text qüestiona la professionalitat dels agents encarregats de la seguretat de les postes del president del govern central en apuntar que hi ha risc de fugida.
I en els esports, quins són els titulars d'avui? Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. La selecció espanyola jugarà contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa, el segon partit de la fase de grups del Mundial. El combinat nacional, l'única baixa de Víctor Muñoz, no pot badar en aquest partit. El Real Mallorca continua sense novetats del cas Martín de Michelis i Luis García Fernández sembla que serà el seu substitut. El Màlaga ha ascendit a primera divisió i el Celta B a segona. La penya esportiva jugarà a la segona federació la pròxima temporada i en motociclisme Moto2, Izan Guevara ha finalitzat 6è al Gran Premi de Txèquia i continua segon a la General, i en bàsquet Boris Valibrea és el nou entrenador del Clas Sant Antoni de la segona FEB.
Primer dia d'estiu oficial avui i la temperatura no dona treva. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui encetam l'estiu astronòmic amb una jornada marcada per la pujada de la temperatura mínima. Avui hem registrat els primers valors de nit tòrrida que ens han deixat un rècord a l'estació de Portopí amb 26 graus i la quarta temperatura mínima més elevada de tot el territori espanyol, registrada avui a Banyalbufar amb un valor de 28 graus. Per avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol amb alguns intervals de núvols prims i la presència de pols en suspensió. La temperatura màxima avui novament tornarà a quedar, en termes generals, entre els 30 i els 39 graus. Sí que es veu que en el cas de les Pitius es pujarà lleugerament i avui podrien arribar a assolir els 36 al ponent de l'illa d'Eivissa. Els valors més elevats novament es tornaran a registrar cap al ponent de cada una de les illes. En conjunt amb una situació marítima marcada pels redols de Maró i un vent que bufa de fluix a moderat de llevant. Cal recordar que avui encara mantenim diversos avisos actius per temperatures elevades per part de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Margalida. Afegir que els avisos taronja i groc per altes temperatures es mantindran avui actius fins les 8 del capvespre a les Balears. Atenció a la calor, sobretot en aquestes hores centrals del dia, per evitar problemes de salut. De fet, han d'explicar que la policia local de Palma va atendre ahir una persona a la plaça Major per un cop de calor. Es recomana cercar ombra, espais frescos, mantenir-se hidratat i no fer esforç físic. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En els primers 4 mesos de l'any, 4.116 treballadors de les illes han participat en una vaga. És gairebé un 40% més que la suma del mateix període dels darrers 3 anys junts, de 2023 a 2025. Entre el gener i l'abril d'enguany, això sí, s'han deixat de treballar 7.085 jornades. Jornades que, de fet, han deixat de cobrar, reduint encara més uns sous, que en la majoria de casos són motiu de la convocatòria d'aturada, perquè, diuen, no són suficients per fer front a l'augment del cost de vida actual. Unes xifres que mostren l'augment exponencial de la conflictivitat laboral.
Les darreres setmanes s'han desenvolupat disputes sindicals en sectors tan diversos com les escoletes de 0-3 anys, treballadors de l'aeroport, serveis de neteja municipal, socorristes, metges o, properament, el sector del metall, entre d'altres. És a dir, impliquen empleats tant del sector privat com del públic. Cati Llinart és secretària d'Acció Sindical i Dones de Comissions Obreres.
Cada sector té les seves peculiaritats, però tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes, de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat i la part pública, les administracions a vegades, també els hi costa entendre això.
Una conflictivitat creixent que es conjuga amb un augment dels salaris. L'índex de cost laboral va augmentar un 6,15% el primer trimestre de 2025, en comparació amb el mateix període de 2025. Tot i així, el cost de la vida continua dificultant una solució a aquestes disputes, especialment pel que fa al preu de l'habitatge. Així explica Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, els efectes de les despeses amb habitatge sobre els treballadors.
La renta neta que els queda després de pagar o bé el lloguer o bé els costos financers de la hipoteca els retrobeix molt la capacitat adquisitiva. I més, amb una comunitat que és molt sabut i s'ha calculat que el que en termes mitjans costa 100 en el conjunt d'Espanya, a les illes, costa entre 108 i 112.
Els sindicats també critiquen l'actitud de les patronals i la seva manca de predisposició a assolir acords que siguin satisfactoris per totes les parts, ja que consideren que els beneficis empresarials són suficientment grossos. Per a Llinart, de Comissions Obreres, això té conseqüències sobre la qualitat del treball i pronostica un auge més profund en la conflictivitat.
No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines o els seus salaris adequats a les seves necessitats. Aquesta és la situació i la conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí. Si la situació se manté, la conflictivitat de cada vegada anirà a més i no podrà ser d'una altra manera.
Les disputes individuals entre treballadors i empresa també augmenten a les Balears. Segons dades del TAMIP, òrgan de mediació obligatori i la jurisdicció laboral, la xifra d'expedients individuals va ser un 3,5% superior el 2025 respecte al 2024.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A Sant Antoni de Portmany intenten desfer-se de la imatge de destinació del turisme d'accessos que té el centre del poble des de fa anys. A més d'inversions públiques per renovar aquests carrers, també hi ha empresaris que aposten pel barri i deixar enrere així l'estigma del West End. Ens ho explica Alberto Ferrer.
Hi ha empresaris que s'assumen a l'esforç per canviar-li la cara al West End de Sant Antoni en projectes que busquen portar un altre tipus de turista a una zona coneguda per la marxa, com el Marí Prats, un hotel boutique de 20 habitacions que esperen obrir ben aviat i durant tot l'any. S'aixeca sobre l'antiga casa d'aquesta família d'hotelers a tocar de l'església. La història d'aquesta nissaga s'explica a la façana. Pep Marí és el capdavant d'aquesta iniciativa que busca un client diferent.
Volem enfocar-nos en clients de llarga estància, nòmades digitals o gent simplement que vol passar aquí un hivern relaxat en bon temps, però intentant, ja et dic, que estiguen quan més temps possible i s'integrin quan més en el que és la societat de Sant Antoni i la cultura que tenim aquí.
Hi ha més novetats en camí, com el nou bulevard de Vara de Rei fins a Ses Variades, però després d'una inversió de 5 milions d'euros, el nou passeig quedava escanyat en aquest punt per dos locals tancats des de fa uns anys. Ara l'Ajuntament els ha comprat per esbocar-los.
A part de connectar la Posta de Sol amb els centres casc urbà, passa per davant dues escoles, el Col·legi Cervantes i el Col·legi Vara de Rei. Ara, si veniu aquí, algú que vingui a l'hora de sortida del col·legi, veureu com tot es ompli de bojos que poden disfrutar d'una zona peatonal i molt més segura que no era abans.
Una mitja dotzena de negocis s'han acollit també als incentius municipals pels bars que canvien d'activitat. Hi ha una teteria, un coworking, una granja. L'Ajuntament també té previst obrir una galeria municipal aquí i l'Escola de Música i Arts Escèniques s'instal·larà a l'antic Cine Torres.
La demanda d'experiències culturals es consolida a les Balears com a opció per passar les vacances, tot i que encara és en fora de les xifres de visitants que cerquen sol i platja, que és el segment majoritari. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, aquests visitants van generar una despesa de 104 milions d'euros el 2025 a la comunitat. Representa un increment del 37% respecte a l'any anterior i duplica els registrats abans de la pandèmia. El patrimoni, els museus, l'artesania i la cultura popular esdevenen elements claus per augmentar el valor afegit del destí i són el principal motor de diversificació de l'oferta turística de la comunitat.
Un nínxol de mercat que compta amb empreses especialitzades per explotar-lo. Un exemple és Talleres Nòmades. Des de fa una dècada ofereix experiències culturals arreu del món i un dels destins és Mallorca. Un viatge anual amb places limitades a un reduït grup que durant 5 dies experimenten l'essència de la vida illenca a través dels artesans i el producte local. Aquesta és la definició que en fa la fundadora Alicia Rosselló.
Hi ha tot un univers creatiu a Mallorca que barreja entre contemporani, tradicional, que no t'ho acabes. Podríem estar allà mesos, però sempre intentem doncs, que hi hagi una mica una selecció de coses, no? Perquè ja ens hem desconnectat tant del que són les tradicions i els oficis artesans que s'estan perdent. Moltes cops vaig veure coses i penso, d'aquí 20 anys això ja no existirà. Doncs anem a consumir i anem a conèixer com és aquesta tècnica, que potser es perdrà.
Enguany han anat a tallers de ceràmica, de teles de llengos, de ganivets, han fet llata, i també han conegut a una jove pastora de ovella mallorquina, raça en perill d'extinció. Un tas de tradicions que va més enllà de la visita a Musa.
Amb l'Aima Canyelles, que és la presidenta de l'associació d'ovella roja mallorquina, i ens anem amb ella, ens anem a veure les seves ovelles, anem a casa seva, dinem amb ella i amb la seva família. O sigui, no és anem a la platja, ens mengem una ensaïmada, sinó que hi ha més coses que es poden fer. Que clar, són coses que a vegades, doncs, si no coneixes la gent, doncs és difícil accedir-hi. No? Llavors també doncs, pots arribar a fer coses que, si anessis tu pel teu propi peu, seria difícil de fer.
L'experiència suposa un binomi entre els interessos del visitant i dels professionals que coneixen, proposant-lo la seva tasca i dedicació. Araceli Iranzo és una de les artesanes que forma part del circuit, fundadora d'Antic Mallorca, que es dedica a la llata.
Cualquier persona que decide hacer un viaje solo de artesanía ya es un filtro fantástico, ¿no? De que le interesa esto, que le interesa lo auténtico, lo tradicional, realmente descubra quien lo hace todo muy bien hecho, con mucho esfuerzo. Pues creo que estamos ayudando a ponerle un valor y que eso, pues que cada vez más personas sepan diferenciar también lo que es la Mallorca auténtica de otras cosas que, bueno, que están fenomenal, pero que no lo son, ¿no?
Uns interessos molt concrets que permeten donar a conèixer oficis tradicionals. Molts casos que no compten en relleu i podrien desaparèixer en uns anys.
A Europa sí que està passant molt més ràpid que altres països, perquè, bueno, doncs com, entre cometes, més modern és un país, més ràpid moren les artesanies o els oficis tradicionals. Però jo, per exemple, fem un viatge a Japó, que el govern de Japó paga un sou als artesans. Clar, són altres mons, altres dimensions, no? Penso que sí que és una cosa que estem vivint, que és serà un record del passat de 15 anys. No sé com fer per evitar-ho, perquè jo no puc salvar l'artesania.
Diversos informes destaquen que la riquesa patrimonial i cultural de l'arxipèlag constitueix un dels seus principals actius per avançar cap a un model més diversificat i sostenible.
I a Formentera es construirà un nou vial per millorar la mobilitat de dins el poble de Sant Francesc. També es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i es finalitzarà la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran. Ho explica el conseller d'Infraestructures, Javier Serra.
Pretenem amb això és que hi hagi aquesta continuïtat d'aquesta circulació en aquesta via i que la gent no hagi donat tot a la volta a Sant Francesc per poder anar de l'institut fins a les escoles, per exemple, del mestre Lluís Andreu. Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet arredor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafes la carretera principal que passa per dins del poble.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I amb la calor que fa aquests dies, els banys estan a l'ordre del dia. Els professionals de socorrisme demanen prudència a la mà i sobretot vigilància constant dels infants mentre són a la mà o a la piscina. De fet, a la xifra de morts en espais aquàtics de les Balears enguany, que hem donat a l'informatiu matí, lamentablement n'hem d'afegir ara mateix un mes, així ja són 10. és un nen de 3 anys i nacionalitat danesa que es va negar divendres a una piscina privada a Can Picafort i que finalment ha mort.
Sembla que sense que ningú se n'adonés, l'infant es va acostar a l'aigua i s'hi va llençar. Quan poc després un dels familiars el va veure, el va treure d'immediat i li ha realitzat les primeres maniobres de reanimació. En arribar als sanitaris, el menor va recuperar el pols i va ser traslladat amb helicòpter a zones passes. Allà ha estat ingressat a l'UCI pediàtrica, mort cerebral fins avui.
No és l'únic menor que ha perdut la vida a l'aigua aquest cap de setmana. A Tarragona, Catalunya, ha mort el tercer menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'accident per ofegament de divendres passat a la platja de La Rabassada. Amb aquest ja són 3 les víctimes mortals.
Un menor de 12 anys va morir en el lloc dels fets i un altre de 13 ingressat va morir ahir dissabte. L'accident va ocórrer en llençar-se al mar des d'una zona de roques mentre hi havia bandera groga. Avui s'ha guardat un minut de silenci per ells a Tarragona.
I també vos explicam, com dèiem en titulars, que membres i simpatitzants de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han manifestat avui migdia a Palma. Ho han fet a favor del dret a un lloc on viure de les persones que fora de l'antiga presó palmesana, així com les de les cases aixecades al solar palmesà de Sant Bordoi, on s'ha de fer una promoció immobiliària.
I sobretot, també per denunciar, diuen, la falta de mesures efectives per part dels poders públics per donar-los una alternativa d'habitatge. Àngela Pons, portaveu de la PAH.
No hi ha ningú que t'ho digui a aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera, igual que qualsevol. Tenim les nostres de tenir la necessitat bàsica de tenir una vivenda. Les famílies, a les famílies dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a que vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
La concentració ciutadana a Palma, a favor del dret a l'habitatge, hem trobat el testimoni de Juan Villén, divorciat i amb una filla amb discapacitat que viu de lloguer una habitació i no es pot permetre, tot i tenir, diu, un sou normal, un habitatge per ell tot sol i accessible per poder estar-hi amb la filla quan li toca estar amb ella.
Gano bien, pero no me basta, no me basta. No puedo tener a mi hija conmigo porque estoy en una habitación, no tiene ascensor, me encuentro muchos impedimentos siempre a la hora de llevármela conmigo y los fines de semana que me toca a mí, cuando yo voy a buscarla, pues resulta que no puedo subirla donde yo habito.
La plataforma d'afectats per l'habitatge ha reivindicat que a Sant Bordoi no hi ha infrahabitatges, sinó habitatges, que encabeixen famílies que es guanyen la vida comercialitzant deixalles i amb fills escolaritzats.
Informatiu migdia.
Dues i 17 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals. El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez, en la qual defensa que existeix el risc que els agents de la Policia Nacional que la custòdia l'ajudin a fugar-se d'Espanya.
Després d'aproximadament una hora de reunió avui, la comissió permanent s'ha ajornat fins demà per donar més temps al debat i que aquest es produeixi de manera presencial. L'objectiu és abordar si aquestes paraules podrien constituir una falta greu de consideració respecte als funcionaris de la policia judicial tipificada a la llei orgànica del poder judicial. I també l'advocat de Gómez ha presentat una queixa per vulnerar el seu dret de defensa, ja que a hores d'ara, malgrat que la interlocutòria s'ha donat a conèixer a la premsa, ells no han rebut cap notificació judicial.
I en internacional, segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia que enfronten el candidat d'esquerres Iván Cepeda i el d'extrema dreta Abelardo de la Espriella. Els colombians residents de Balears poden votar a l'hotel Palma Bellver a Mallorca i els d'Eivissa al Centre Cultural Cervantes.
En dos casos, fins a les 4 de l'hora baixa, tot i que n'hi ha hagut molts que n'han volgut apurar i ja han dipositat el seu vot a les urnes de Palma, amb opinions molt diverses.
Por el cambio radical. Quiero, aunque llevo muchísimos años fuera de Colombia, pero quiero paz y tranquilidad para mi país.
El cambio radical, definitivamente por el tigre, pues porque hemos vivido tantos años la violencia en Colombia, las guerrillas que son de izquierda claramente.
Cepeda ha demostrado ser un hombre honesto, ha demostrado ser un hombre que ama a Colombia.
Ya voté por Iván Cepeda porque es un presidente, Petro ha sido un presidente que ha estado jugándosela por los pobres.
Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per intentar salvar l'acord de pau signat la setmana passada.
S'inicia la primera ronda de negociacions en l'estret d'Hormuz tancat i els atacs se li van per part d'Israel. Precisament aquests atacs van propiciar que es cancel·lés la reunió prevista per divendres. El primer ministre del Pakistan també ha acudit al país per intermediar les converses i per part seva Israel ha tornat a insistir que les seves tropes no es retiraran del Líban.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Com és tradició, el diumenge abans de Sant Joan, el primer tot de tambor i fabiol de Sebastià Salort ha donat el sus a les festes de Ciutadella que s'han encetat avui, diumenge d'esbé, i amb estrena de la Junta de Caixers. Miquel Cardona ens explica com han anat aquestes primeres hores de visites de la comitiva.
A les 9 del matí, puntual a la cita, el fabioler Sebastià Salort ha fet sonar el tambor i el fabiol al Palau Olivà. Així ha començat la celebració del diumenge d'esbé, que encata les festes de Sant Joan de Ciutadella d'enguany. Milers de persones seguiran al llarg d'aquest diumenge el recorregut de la comitiva, que durant la jornada recorrerà la ciutat per completar 89 visites i dos tocs de dol. Al capdavant, el caixer senyor Ignasi Saura i som-ho d'esbé José Capó. Els sentim.
Molta il·lusió i molta grit de la bona rebuda que trobem a cada casa. I la veritat que és un privilegi poder viure aquests moments en tot el poble.
Per emmarcar també aquí, vull dir que molt contents i molta emoció avui.
Entre les primeres parades hi ha hagut Cal Bisbe, on els ha rebut el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga. Després, el seguici ha continuat pel Centre Històric de Ciutadella per visitar diverses posades de cavallers, entitats i alguns dels espais més emblemàtics de Ciutadella. Són les veus santjoaneres i dels seus visitants.
Tenim com a dos mesos ja preparant, perquè, clar, hi ha tot el menjar dels caixers, després hi ha el menjar de nosaltres, la beguda.
Amb alegria, com cada any, amb ganes de fer bulla, de que tot vagi bé.
Pot de matí, per venir de molt, però bueno, bé, molt bé.
Molt emocionats, perquè és la primera vegada que el veiem a una casa, perquè nosaltres som de Mallorca.
La jornada es presenta llarga i intensa en un recorregut que anuncia l'arribada dels dies centrals de les festes de Sant Joan i que avui s'allargarà fins al vespre.
Això a Menorca, mentre a Eivissa Sant Joan de Labritja també ha fet festa avui amb el poble ple de gent en el mercat artesà dels diumenges.
Avui se celebra la festa dels majors amb una missa i ball pagès a la plaça abans d'un dinar popular.
Us conviden a dinar a les arcades i molta festa, i ara ball pagès i totes aquestes coses.
És una alegria per tots, eh? No, passejar i veure la gent i tot això.
Bueno, també hi havia ball pagès i la missa també cantada, i no, la festa de poble. Pel dia de la missa no conec que hagin canviat molt. Ara sempre es fan més coses, de teatre, d'altres coses.
El programa segueix al vespre amb el grup de teatre d'Escovells, que representa Un viatge regalat, a les 8:30 a la plaça d'Espanya. Això abans de la tradicional encesa dels nou fogarons passat demà, la del dia gran del poble.
I més celebracions santjoaneres. La barriada palmesana de la Soledat recupera les festes amb l'objectiu d'omplir els carrers de tradició i crear llaços entre la comunitat resident, amb un programa que s'allargarà fins dissabte que ve. 2:23, a continuació, els esports.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, vos saluda Xisco Ribas perquè estens per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. Començant parlant del Mundial de Futbol perquè la selecció espanyola jugarà avui contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa, el segon partit de la fase de grups. Un enfrontament transcendental per a Espanya després de l'inesperat empat a 0 contra Cap Verd a la primera jornada. En principi, Luis de la Fuente només té la baixa de Víctor Muñoz. El seleccionador diu que els seus jugadors estan motivats.
Pero bueno, dicho eso, pero los futbolistas sí leen todo.
Y a ellos sí les puede afectar más o menos, lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados. Muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
Recordant que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als resultats d'ahir, Països Baixos 5, Suècia 1 i Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. I aquesta matinada, empat a 0 entre Equador i Curaçao, i just després s'ha disputat el partit número 1000 en la història dels Mundials. Victòria del Japó per 0-4 contra Tunísia, que ha quedat matemàticament eliminada, així com ho estan també Haití i Turquia. I per avui, a més del partit d'Espanya, també jugarà a les 9 del vespre Bèlgica contra l'Iran, a les 12 de la matinada l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai contra Cap Verd, i a les 3 de la matinada Nova Zelanda contra Egipte. I el Reial Mallorca, tot i que encara no té assegurat un entrenador, ja coneix tots els seus rivals per a la temporada 2026-2027 a segona divisió. Només faltava una plaça per a cobrir-la i l'ha aprofitada el Celta B. El filial gallec es va imposar ahir per 4-1 a la Ponferradina a la final del play-off. I a la primera divisió també ja té els seus 20 equips per al pròxim curs. El darrer en sumar-se a la llista és el Màlaga. El conjunt andalús es va imposar ahir per 1-2 a l'Almeria en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens i torna així a primera 8 anys després. Escoltam Chupé, que va ser el primer golejador del partit.
No hay más alegría que darle el merecimiento que se merecían después de estar toda la temporada a la altura. Se me acaban las palabras, el recibimiento que hemos tenido hoy aquí, y se lo hemos demostrado en el verde, que es donde importa.
Per tant, el Màlaga és el tercer equip ascendit enguany a primera divisió, acompanyant així el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña. I a la primera federació, l'U d'Eivissa continua en la seva reforma a la plantilla. El llistat de baixes és extens. El porter Ramon Juan, que se'n va al Sant Andreu, i l'altre porter, Cristian Torrelavit, els defenses Iago Indias, Nacho González i Unai Medina, el migcampista David del Pozo i el davanter Bebé. També s'hi han d'afegir els cedits, com són José Albert, Arnau Solà, Kembo, David García, Max Svensson i Joao Fersura, que tornen als seus respectius equips. I ja amb Raúl Jona com a nou entrenador de l'U d'Eivissa, el conjunt pitius només ha fet un fitxatge de moment. Es tracta del lateral dret Gonzalo Almenara, de 29 anys, procedent del Ceuta. Més futbol, perquè la penya esportiva de Santa Eulària jugarà a la segona federació la pròxima temporada. El conjunt pitius es va imposar ahir per 5-2 a l'Arenas d'Armilla en el partit de tornada, deixant així l'eliminatòria amb un global de 6-3. Ramiro González és l'entrenador del conjunt eivissenc.
Quería saber qué era un ascenso, ¿no? O sea, qué se sentía. O sea, yo firmaba ascender y no volver a entrenar, porque no hay nada como llevarte un recuerdo así. O sea, el dinero va y viene, la vida no va de eso. La vida va de vivir estos momentos y esta noche. Y la verdad que todavía no doy crédito.
Al descans, el resultat era d'empat a 1, però als 7 minuts d'iniciar la segona part, el conjunt pitius va marcar 3 gols en 3 minuts i 27 segons. El cinquè gol, per cert, el va posar Marc Fraile.
És una locura, no se pot explicar, perquè a voltes tens 1000 ocasions, no fiques ninguna, i avui cada cop que m'ha arribat a la porteria em fica gol, així que no hi ha una altra cosa que dir que una alegria per tots i per molts, que és la primera vegada que viuen això, i pues, a disfrutar-ho al màxim.
D'aquesta manera, la penya esportiva, junt a l'Atlètic Balears, Poblense i Mallorca B, completa el grup d'equips balears que jugaran a la segona federació la pròxima temporada. En MotoGP, el Gran Premi de Txèquia, amb la cursa ara en disputa, el mallorquí Joan Mir ha sortit 11, i a Moto2, Izan Guevara ha finalitzat 6. El pilot de l'Indioteria continua segon a la general, a 50 punts i mig del líder Manuel González. La victòria d'avui ha estat per Ivan Ortolà, la primera del valencià a la categoria. En tennis, a Santa Ponça ja s'ha posat en marxa la primera ronda del Mallorca Champions. L'herba del Mallorca Country Club està visquent els primers punts del quadre principal d'aquest torneig ATP 250. El duel entre el portuguès Nuno Borges i el francès Adrián Manarino ha estat el que ha obert el foc de la competició amb victòria del portuguès en dos sets per 6-2 i 6-2. La jornada es completarà en dos enfrontaments més, com són Mariano Navone contra Lorenzo Sonego i Gianni contra Álvaro Guillén. I en bàsquet, Boris Valibrea és el nou entrenador del Clas Sant Antoni.
Estàs a la